Bona tarda, amics, benvinguts. Això és SIM Music. Bona tarda, amics, com esteu? Doncs tornem aquí l'equip de l'SIM amb moltes ganes i carregats de molta informació. I com no, durant aquesta hora, amb els nostres companys Jordi i Diana. Bones tardes, companys.
Molt bona tarda.
Benvinguts a l'SIM.
Bones tardes, Manu.
Què tal? Com se presenta la tarda?
Avui és un dia, per mi, bastant complicat.
27 de gener.
A nivell de l'SIM, dim com em sento, perquè hi ha una amalgama de sentiments dins meu.
Una amalgama.
Ho fan una miqueta complicat. D'una banda, content, satisfet, a l'expectativa de veure què passa amb l'entrega dels Grammy, que és precisament diumenge a la nit. O sigui, la setmana vinent menjarem Grammys tot a l'SIM, ja us ho dic ara. A veure què passa amb el Despacito, si es consagra o no es consagra, i a veure a títol pòstum en què li cau el disc de millor, el Grammy, el millor disc de rock. Però també hi ha més coses, perquè curiosament aquesta setmana, bueno, curiosament no, aquesta setmana hi hem tingut els candidats a emportar l'Oscar a la millor partitura i a la millor, el millor tema per a pel·lícula. Això ho tractarem avui, i clar, també és allò de l'expectativa, a veure què passa. Tenim el tema pendent dels Brit Awards, que vam deixar penjar la setmana passada i que recuperarem aquesta, i hi ha sobretot una tristesa. Estic molt,
un altre traspàs, no?
Molt trist. No, és un anunci. Slayer, el grup trash per excel·lència, ha anunciat que al llarg d'aquest any celebrarà el seu tour de comiat. Després de 37 anys de carrera, Tom Araya i Kerry King han decidit, doncs, que ja fins aquí hem arribat. El Repentless del 2015 serà el seu darrer disc, i hi haurà aquesta gira al costat de gent com els Lamb of God, els Anthrax, els Behemoth i els Testament, per dir adeu, una gira per acomiadar-se. Home, fa una mica de peneta, les coses com si...
Home, fa molts anys que toquen, no?
37 si volen, anys, estem
volen
parlant,
descansar.
Estem parlant, com ells diuen al el post d'Instagram, encara anunciat que era el final. Clar, primer, crec que dilluns, dimarts, van publicar un vídeo, el final tour. Clar, tothom es va quedar una mica a l'expectativa, i l'endemà ja van publicar oficialment, ja us dic, amb un post d'Instagram dient que la cosa s'acabava, que estaven satisfets per la feina feta, sobretot per ser una de les quatre bandes que van ajudar a definir un gènere. Estan parlant del trash, i els altres tres són Anthrax, Megadeth i Metallica, poca broma, i ells també com a definidors del que va ser això del trash. Però clar, quan ets jovenet i has escoltat aquesta música, ja us ho dic, tot i que Slayer no són els meus predilectes, sí que després de tants anys aquí a l'SM Music t'adones de la rellevància de determinats grups i bandes, i home, The Slayer és un dels grans, i que digui adeu, doncs home, d'acord que l'any passat vam dir adeu a CC, no de manera oficial, però de manera oficiosa ja la banda queda bastant, quedava la banda australiana quedava bastant finiquitada, però la deu de Slayer és allò de que una mica inesperat i que, home, pues repeteixo, fa una mica de tanca una etapa i que deixa molts deixebles, moltes bandes que s'han inspirat o que van començar a tocar el seu dia inspirant-se amb el conjunt, repeteixo, del Tom Araya, del Kerry King, del desaparegut Jeff Hanneman. O sigui, una notícia trista. Deixa'm així.
Bueno, no passa res, però ells continuaran. La música seva continuarà. Sí, segur sí. Que continuaran fent
no,
coses. Si no amb Slayer, amb altres formes.
Els discos Klaus, el Hell Awaits, el Sort of Heaven, el Season in the Abyss, producció de Rick Rubin, no ho oblidem. Això queda, però fa peneta.
Sempre, un dia vam parlar, sempre em recordo aquella cançó, que era, no sé si va ser un bonus track de no sé quin disc.
Final Six.
Aquest
ara ja
tema,
he trobat, Manu. Ara si em dius,
on està?
La banda sonora de The Punisher.
Ah, The Punisher.
Va sortir per una altra història, eh? Quan però tu i jo el vam aconseguir per una altra història.
Ah, jo pensava que era un bonus track de no sé quin disc.
Sí, crec que també ho és, però ara ja sé, allí sé que hi és.
Final Six, ara sí que ho recordo. Mira que
escolta, si vols canviar, jo no he pensat una, però si la vols canviar...
No, perquè aquesta ja...
Capitán, està usted a los mandos, haga lo que crea.
Ja la vam sentir el seu dia, la vam tornar a sentir aquell dia que ho vaig dir.
Ja,
sí, que no. Molt bé, doncs, bueno, Jordi, déu-n'hi-do. Acabarem amb Slayer. Però tenim teletransportació
sí,
con la Diana.
Sí, avui ens teletransportarem també. I anirem amb la guanyadora del Premi Ruido, que ja sabem qui és. Ho deixo així en suspens per dir-ho després.
Sí, sí, ja estic afilant els ganivets.
A veure què passa. Bé, també viatjarem a Argentina amb un grup, una banda de rock, que es diu El Mató a un policía motorizado,
yep.
Que han sigut un gran descobriment. Després, bueno, a mi m'encanta.
Que dius, un nom més curt no el podien trobar.
Ja, eh? Jo també he pensat, dic, home...
Bueno. Hi ha en anglès que déu-n'hi-do.
Ja.
I per acabar la secció, pues, tornarem a la península i escoltarem una banda que es diu León Benavente. Yeah.
Que és un grup, sembla una persona sola, però és un grup.
No, és un grupet de quatre. Mm-hmm. I veterans, després us ho explico.
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, bon menú per avui. Teletransportació i Jordi també tens preparat diverses coses i acabarem amb els Slayer. Així que podem començar.
Doncs si us sembla, comencem per una notícia d'aquesta setmana, com no, els diferents candidats dels Oscars que s'han fet públics, com us dèiem, els darrers dies, i home, si en l'apartat musical doncs no entrarem que si la forma de l'aigua, que si l'hilo màgico, que si... apartat musical. I a més, permeteu-me que comenci i deixi només com a curiositat els candidats a l'Òscar a la millor composició i comenci per l'Òscar a la millor cançó per pel·lícula. A més, un any més trobem aquesta barreja entre noms més o menys coneguts i altres de no tant. El més conegut de tots i el que escoltarem d'aquí una estoneta és el tema Mystery of Love del senyor Sufjan Stevens, conegut artista independent, que el Pitchfork sembla que sigui el seu sant perquè cada 3x4 està per allí, però bé... Aquest artista signa el tema aquest Mystery of Love per la pel·lícula Call Me By Your Name, que crec que també és optar a millor pel·lícula. Altres candidats, doncs mira, noms coneguts, Mary J. Blige, us sona? La rapper aquella ja amb uns quants anys, doncs participa amb el tema Mighty Rivers a la pel·lícula Mudhound. Doncs sí, és una rapper amb... Que és curiós perquè és una rapper que sempre ha navegat entre l'urban, l'R&B, el hip-hop...
Com has dit que es deia?
La Mary J. Blige.
Ah, Mary J. Blige.
Mary J. Blige.
Ah, la famosa cançó de U2 aquella.
La One?
La de One.
One o One Love, ara no me'n recordo ara.
One.
I en els noms no tan coneguts, o almenys a mi no, no... Bueno, un altre, perdó. Un que està també mig camí, jo crec que és força conegut i que crec recordar que ja l'hem vist alguna altra vegada a les candidatures dels Oscars, és el Common, que en aquest cas al costat de la Diane, de la Diane Warren, amb el tema Stand Up For Something, pel tema Marshall. I acabo amb els dos que em fan més gràcia, el Robert López i la Christina Anderson López, amb el tema Remember Me, per la banda sonora de Coco.
Pel·lícula
de Disney.
L'he anat a veure.
Diuen que és molt interessant i interessant a nivell musical, perquè hi ha molta música.
El missatge és bo també. I ara ja l'he vist. Mira.
Fent enveja aquí. Bueno, no passa res. I acabo amb Bench Pasek i Justin Pauls amb el tema This Is My Per The Greatest Showman. Veurem qui s'acaba emportant l'estatueta, si Disney una vegada més, anem a l'indi del tema del Sufjan Stevens o el més mainstream amb el Common o la Mary J. Blige. Estarem molt, molt pendents. I abans que puguem escoltar Mystery of Love, permeteu-me comentar, almenys repassar de manera ràpida les partitures que es poden emportar a l'estatueta. Jo la veritat és que aporto crec que més de 5 anys repassant els candidats a nivell de partitura cada vegada que surten, perquè em fa molta gràcia perquè és allò de arriben els Oscars, arriben els Grammys, ens arriba tot a l'hora i no saps com feu, comencen a tindre els cartells complets dels festivals o d'alguns festivals, que jo ho deixo ja de cara al mes de febrer, però hi ha alguns noms que en això dels Oscars es repeteixen molt. I quan dic molt, és que jo dic que fa 5 anys que hi ha alguns noms que jo crec que cada any els he dit. Per exemple, els Hans Zimmer, és que ja està sempre, enguany ja està per la pel·lícula Dunkirk, per la partitura per la pel·lícula Dunkirk del Christopher Nolan. També un altre nom que jo diria que he vist, si no aquests darrers 5 anys, bastant sovint els darrers anys, l'Alexander Desplat per The Shape of Water, la pel·lícula de Guillermo del Toro, La forma de l'aigua. També el John Williams... Jo diria que aquest sí que ja porta un munt de... Jo diria que ja té unes quantes estatuetes. A més, juga amb carta guanyadora, carta marcada, de Star Wars, de Last Jedi, la partitura, clar. Potser li pot jugar en contra pel fet de que és una partitura força coneguda i jo diria que ja està premiada, però aquí està, el senyor John Williams. També Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de Carter Bonwell, i un nom que a alguns li sonarà i per això me l'he guardat pel final. Johnny Greenwood.
No.
No?
Creu, no.
Guitarrista de Radiohead. Això ja sona més?
Això ja sona més.
No? Doncs per la pel·lícula Phantom Thread ha fet la partitura i opta a emportar-se aquesta estatueta. Estarem pendents, doncs, de quan se celebri la cerimònia. Comentaus qui finalment s'ha emportat les estatuetes, tant de la partitura com de la cançó. Jo us ho dic ara, si és la del Coco, ens ho podem estalviar. No? O no? Ho vols escoltar, Diana?
Bueno, home, a veure, si guanya Coco, no veig per què li hem de fer lleig. Però l'has escoltat?
Crec que, és que jo crec que l'any passat no vam tingut que escoltar Let It Go del Frozen.
Jo no hi era, eh?
Vam escoltar la pitjor cançó, que era la del Justin Timberlake, de la banda sonora també, de no sé quina.
Dels Trolls?
Sí, potser sí.
Uf, aquesta pel·li m'han dit que és horrible.
Doncs la cançó li van donar premi a pitjor cançó.
A la pel·li és bo que també...
Escoltem el Sufjan Stevens i traiem aquest mal gust d'orelles perquè això només ha fet que començar.
White noise, what an awful sound.
I la setmana passada vam deixar una qüestió penjant, ja se sap, ara ja tenim problemes amb el temps, no ens havia passat. Bueno, pues les coses a vegades passen, no passa nada. Hem guanyat amb colors de veus i profunditat musical, o sigui que benvingut sigui. I vam deixar a l'aire el tema dels Brit Awards, que s'entregaran el proper mes de febrer. No repassaré totes les categories, però sí que m'agradaria destacar alguns noms que a més es van repetint. Per exemple, la Dua Lipa, crec que està present a 5 o 6 categories. Pot ser la gran nit de Dua Lipa. Haurem d'estar molt pendents. Per exemple, una de les que comença estant, i una d'aquelles que potser no és important, la més important és el millor disc de l'any britànic, això ja per descomptat, però l'artista revelació de l'any sempre és un d'aquells aquelles categories que t'hi has de fixar perquè porten sorpresa. És una mica com el BBC Sound, que són noms que a la llarga poden consagrar-se, o que el BBC, en aquest cas els Brit Awards, ve a confirmar que ja hi ha hagut un coneixement per part del públic de l'artista. Aquest 2017, els que hi opten en portar-se el Brit és Dave, la Dua Lipa, com us deia, Jihash, Lonely Carner i el Sanfa. Veurem qui d'aquests s'acaba emportant l'estatueta. El millor artista masculí britànic, hi ha l'Ed Sheeran, que també copa algunes categories, el Liam Gallagher, el Lonely Carner, el Rag & Bone Man, aquell de Human, un tema que sentíem a finals de l'any passat, i l'Stormzy. Veurem qui li passa. Entendreu que em salti els grups internacionals perquè ve una mica a ser els presumptes habituals de sempre. El grup internacional, per exemple, és que, clar, són 5 noms bàsics. Els Arcade Fire, Foo Fighters, Haim, The Killers o el CD Sound System. Passem a la categoria important, aquella que compta, aquella que serà la que coparà tots els titulars, a no ser que la Dua Lipa s'emporti unes quantes estatuetes dels Brits. Àlbum de l'any, el Mastercard British Album of the Year, va, vinga, permeteu-me posar una mica de teatre i tot, Stormzy amb Gang Sign and Prayer, Rag and Bone Man amb Human, Jehush amb Common Sense, Ed Sheeran amb Pretty Bite i Dua Lipa pel disc homònim, Dua Lipa. Veurem qui d'aquests quatre senyors i aquesta senyora s'acaba emportant aquest reconeixement del millor disc britànic. El tema dels singles, la veritat és que hi ha bastanta música electrònica, el Calvin Harris amb el Pharrell Williams, la Katy Perry i el Big Sean amb el tema Feels, Clean Bandit al costat de la Zara Larsson amb Symphony, la Dua Lipa amb New Rules, Ed Sheeran amb Shape of You, jo diria que aquest té bastants números, J.H.H. amb Did You See, Jack Jones al costat de Rai amb Don't You Know Me, Jonas Blue al costat de William Sinch per Mama, Liam Payne al costat de Quavo amb Strip That Down, Little Mix amb Touch i el Rag and Bone Man amb, com no, Human. Human també trobo que té bastants números, veurem què passa. El millor grup britànic, no només és els artistes individuals, masculí i femení, també hi ha la qüestió del grup, i aquí força, força coneguts, i en aquest cas, curiosament, molt rock i alguna cosa de pop. Els London Grammar, que estan sonant de fons, sonaven de fons, ara ja hem canviat. Al seu costat hi ha Wolf Alice, The XX, Gorillaz i Royal Blood. Molt, molt rock. I mira, posats a fer quinieles, jo trobo que els... Estic entre Royal Blood i Gorillaz. Els XX seria una mica reiterar o intentar reiterar l'èxit que van tindre. Wolf Alice són relativament novells, i London Grammar trobo molt, molt pop. Jo aposto, la meva aposta està entre Royal Blood i els Gorillaz.
Això queda gravat, eh?
I acabo amb la millor intèrprete femenina, a tindre en compte, perquè almenys pel que fa al pop, les artistes femenines britàniques sempre han tingut que de coses a dir molt, molt interessants. En aquest cas hi ha, com no, l'omnipresent Dua Lipa, hi ha la Jessie Ware, hi ha la Kate Tempest, la Laura Marling i la Paloma Faith. Veurem, doncs, qui s'acaba emportant les diferents estatuetes. Repeteixo, estarem molt pendents del British Album of the Year, a veure si... perquè crec que la cosa està... Jo aquí sí que no m'atreviria a dir a fer una aposta forta. Anglaterra, terra de casa d'apostes, doncs en aquest cas no m'atreviria, no m'hi jugaria cap euro a apostar per un candidat, pels senyors o per la senyora que estan en aquesta llista. Manu, tocaries... que he dit un munt de noms, no sé, tu mateix. Trien...
Sí, bueno, s'ha repetit molt Dua Lipa, eh?
S'ha repetit molt i pot ser, depèn de com vagi la nit, pot ser... Podem estar parlant de la seva consagració i un salt important a l'altra banda de l'Atlàntic, que sabeu que els americans, els artistes es popularitzen a Anglaterra i triomfen als Estats Units. Veurem si passa una vegada més, i als Yankees això dels premis els agraden molt. Doncs a veure, doncs estem pendents del que passi.
Ens quedem amb la Dua Lipa i el seu Blow Your Mind.
Tell me I'm too crazy, you can't tame me, can't tame me. Tell me I'm your mind. Tell me I'm too crazy, you can't tame me, can't tame me. Tell me I have changed, but I'm the same me, oh same me. It's time. Hey. If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you still love me blind. If we don't fuck this whole thing up, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind.
Trans.
Doncs ja ens teletransportem amb la Diana.
Sí.
Bueno, quina és aquesta sorpresa que tenies?
Bé, doncs, com us deia, doncs, clar, jo he anat seguint, que aquí ho vaig comentar fa uns programes, que periodistes musicals s'han associat i han creat el PAM, i donen, ja fa, van per la tercera edició, i donen el que ells han anomenat el Premio Ruido, el millor àlbum de l'any. I entre aquests estava Maria Arnal i Manel Bagés, Marcel Bagés, perdó, Rufus Te Firefly, que els vam escoltar aquí, Vetusta Morla, hi havia 11 nominats al millor àlbum de l'any. I casualment molts els havíem escoltat aquí. Però finalment la guanyadora ha estat Rosalía.
Tongo.
Que nosaltres volíem que guanyés la Maria.
Tongo.
Deu ser de Capçanes, Jordi. Mi és de Capçanes.
No. Doncs pues mira, haig de dir que aquesta noia, la Rosalía, és de la zona del Baix Llobregat, o sigui, és de Barcelona, i o sigui, que és catalana.
Segur que té parents a Capçanes.
Però ojo, no, que no ve d'artistes ni flamencs.
I yeah, me recorda molt a la...
Aquí.
A la Maria Arnal.
A la Maria Arnal.
Bueno, és que he de dir que el disc té aquella entranya que jo us deia que per mi tenia el de la Maria Arnal, doncs aquest disc també té això. Però clar, és flamenc.
Ah, és flamenc.
És flamenc.
Sí,
clar, i parlem d'una noia molt jove, té 23 anys.
El Rock Deluxe l'ha considerat el, si no el millor, un dels millors discos o singles. Crec que és disco, ara us ho veieu.
Bueno, és que els Grammy la van nominar com, els Grammy llatins la van nominar com a artista revelació. A veure, clar, què passa? Que és una noia molt jove que ha recuperat les arrels del flamenc i bueno, li han donat, bueno, l'han empoderat totalment. El disc està
jo,
bé.
A mi només em ve una paraula al cap en aquests moments.
Però la pots dir?
Tongo! Ah.
Bé,
no,
doncs ha estat la guanyadora. La veritat és que bueno, jo he estat mirant informació d'aquesta noia i és, home, és curiós perquè ella va doncs, molt vestida així supermoderna, nada de flamenca, i canta aquestes cançons que són del flamenc més pur, més clàssic. Inclús, bueno, també m'ha semblat curiós que el tema de la mort sigui un tema molt recurrent a la... Pues m'ha semblat curiós amb una noia tan jove.
Però si ella veu de la tradició popular,
sí.
Sempre ha parlat dels moments
la pena, la
vitals.
Sí, és cert, Sí, però com a persona, en el seu moment vital, per mi, una persona tan jove, de 23 anys, que parlés de la mort, sí que és cert que si veu d'aquesta font clàssica... És natural.
Bueno, de fet, los palos son los palos.
Clar, ella, amb 16 anys, va decidir que es volia cantar flamenc i es va buscar un mestre per aprendre. I el seu mestre ha sigut Chiqui de la Línia, que no sé si deu ser molt conegut. A mi em sona, però... Bueno, es veu que...
És cantador, és cantador,
sí.
Productor.
Jo m'he quedat amb lo de la línia, que deu ser
la línia
de Concepción, no?
Suposo. Del sur, vaja. Mm. Bueno, ja buscaré si un cas i el proper dia us ho confirmo. Però vaja, arrel de contactar amb aquest mestre, doncs, com deia, ella contacta amb el flamenc clàssic i ell la impulsa que estudia la carrera de música. I bueno, doncs, a partir d'aquí, doncs, hi ha aquest àlbum que ha tret, que es diu Los Ángeles, és l'àlbum debut, i, bueno, super èxit, premiat i...
I reconegut.
I reconegut. Així que, bueno, he escollit un tema, i les persones que els agradi, doncs, espero que escoltin la resta, que es diu De Plata. Ara hem agafat informació escrita i llegint el, la revista Rock Deluxe, posa aquest disc de Los Angeles de Rosalía com el número 1. I ells diuen, Vanguardia flamenca. Rosalía Vila posseix un talent veraç, la classe de força arrebatadora que transcendeix gèneres, dogmes i èpoques i respecta la tradició per damunt de totes les coses.
Faig la rèplica, Mundo Sonoro, no la posa al número 1, el número 1 com no és per la Maria Hernández, el Marcel Vallès, que és el que tocaria, queda dit. Ah, la posa al número 6, però diu flamenc, el situa com a flamenc, un disc de flamenc decididament transcendent per un món fugaç, un bany plaent per una cantaora capaç de sortir a flotació, ja sigui cantant música urbana o copla. Rosalía es postula com una cantaora contemporània que millor ha entès els temps que corren.
Bueno, com que s'ha adaptat correctament, tot i venir del, bueno, recuperar lo clàssic. Bé, doncs, ara canviem totalment i estem escoltant de fons aquesta banda argentina que abans us comentava, que són, que es diuen amb aquest nom tan llarg, El Mató a un Policía Motorizado. Que haig de dir que aquest nom es veu que no és per casualitat, que és un nom que van escollir perquè miraven una pel·li d'aquestes de baix pressupost tipus Robocop, una pel·li que es diu Rotor, dirigida per Cullen Blaine, i hi ha un subtítol d'un personatge que diu això, El Mató a un Policía Motorizado, i van dir, ai, pues això pot ser un bon nom pel grup, i se'l van quedar. O sigui que mira, per la gràcia de la frase.
Que rebuscat, no?
Una mica sí.
No, bueno, pues suposo perquè igual no volien posar-se el nom típic o pensar en un nom i van dir, pues agafem aquest. Sí. És una banda que comença el 2003, o sigui que parlem d'una banda que ja pues, té uns anyets. Combina música punk i indie pop i en els seus primers LPs el so de guitarres distorsionades és més accentuat. Ara en aquest darrer jo per mi hi ha com un nivell de maduresa, de finor una mica més. Són melodies com més agradables, no tant de distorsió. I bé, aquest passat 2017 van editar aquest darrer àlbum que es titula La Síntesis O'Connor i, bueno, on donen pas més a sintetitzadors, baixos i percussions. Per això us deia que les guitarres ja potser no són tan protagonistes. M'agraden molt les lletres de la banda. Bueno, les fa Santiago Motorizado, que s'ha posat aquest nom, el líder, s'ha posat aquest nom, i la veritat és que fa unes lletres que per mi, bueno, ja sabeu que els argentins com són, tots parlen de les relacions humanes moltes vegades, no? Que són com així, com a tots psicòlogos, o bueno, tenen aquesta fama. Bueno, la qüestió que ho explica molt bé les relacions humanes aquest noi a les cançons, no sé, parla de sentiments i ho explica molt bé. La cançó que us he portat es diu El Tesoro.
Paso todo el día pensando en vos. Paso todo el día pensando en vos, vos pensás que pierdo el tiempo, perdón si estoy de nuevo acá, pensé que habías preguntado por mí. Siempre a vos en la derrota.
Bueno, doncs seguim.
Sí, anem amb León Benavente.
León Benavente.
Banda indie rock, que aquesta sí que és relativament més jove, perquè és del 2012. Són quatre músics veterans, que abans us deia, després us explico, perquè són músics que fa, jo què sé, 15-20 anys que estan a la música. Vull dir, és un gent amb una trajectòria llarga. I es van conèixer mentre tocaven de gira amb el músic Nacho Vegas. Llavors es van conèixer i van dir, saps què? Doncs muntem un grup. I així va néixer León Benavente. I de fet el nom de León Benavente és perquè és una o sigui, de León a Benavente és un tros de carretera que feien habitualment quan anaven a fer bolos i concerts. I van dir, doncs ens posarem aquest nom. I es van posar aquest nom. En aquest cas, les melodies són potser així més enganxoses i tenen uns tocs foscos com dels anys 80, així, vull dir, lletres àcides i amb crítica social. Tenen dos àlbums al mercat, l'últim anomenat Dos, que en aquest cas no s'han escarrassat per treure el nom. Dos. I el 2017 van treure un EP amb quatre temes que es diu La Selva. He llegit que tenen previst aquest any tornen de gira i a gravar disc amb Nacho Vegas i ells ocuparan el temps que els quedi en crear el nou disc que trauran o finals d'aquest any, bueno, suposo que igual ja el 2019, no sé com poden trigar en fer-ho, però bueno, dedicaran el temps a això. La cançó que he escollit es diu Glòria i té aquest punt crític a nivell social que us comentava i ens parla de la hipocresia i la falsa felicitat que a vegades vivim els éssers humans. Doncs ahí va Glòria.
Un dia metge marché a las calles dispuesto a cambiar de vida. Me había visto en el espejo y no me reconocía. Podría estudiar otra vez, me dije, filosofía. Quizá me conozca mejor y encuentre alguna salida. Así que dejé mi trabajo, dejé pareja e hijos. Vendí mi coche, quemé mi ropa, fundí mi oro. Ahora lo entiendo todo. Ahora soy feliz. Siento una extraña euforia. Ahora soy feliz. Esto sí que es la gloria. Se hizo de noche, entré en el bar de la esquina. Bebí con una compañera de mi antigua oficina. ¿Tú crees que estoy loca?, me dijo mientras reía. Y una pequeña lágrima se escurrió por mi mejilla. Entonces fuimos a su casa e hicimos lo que hacen los perros, lamiéndonos las heridas justo después de corrernos. Fue como subir a una noria. Salí dispuesto a destruir la mañana en busca de gente que me explicara qué pasa en España. ¿Por qué nos corroe la envidia? ¿A santo de qué tanta fiesta? ¿Por qué se intenta evitar todo lo que molesta? Entonces pensé en el fútbol, en la democracia y la siesta, y en lo que distingue a una persona de una bestia. Tengo la cara que me merezco. Tengo el país que me merezco. Y ahora soy. Desde cero. Hoy era un buen día para hacer un balance completo. Hoy bien podría haber cambiado mi destino. Y lo único que he hecho es emborracharme y ser un cretino. Es una triste historia. Y ahora soy.
No m'ha acabat amb la glòria dels Benavente. Déu-n'hi-do, bon tema, eh?
Sí, home, energètic,
sí,
eh?
Sí, no l'havia sentit i escoltat, perdó, i sí.
Sí, la veritat és que, bueno, ara comentàvem fora de micro, estaria bé anar a un concert, eh?
Sí, exacte.
Crec que ens ho passaríem
parlant,
bé.
Estàvem parlant de l'Àngel Stanich. Eh?
Sí, també. Que ja també m'ha agradat, me'l vaig perdre.
Però, bueno, aquest any, vull dir, penso que cada any aquesta gent passen per
sí, aquí. Però sí, és que acaba de venir a Tarragona fa poc i ja ha tret dies, ja no tornarà.
Bueno, o sí.
Bueno, potser sí, però no ho sé.
No hi ha, crec que no hem anunciat pocs retorns aquí a l'SIM de grups que semblava que no,
que no
havien de tocar mai més.
I venen aquí a Tarragona mateix, sí.
O sigui que, tranquil·la, Diana.
Bueno, si no, a veure, que jo també, clar, m'arriba molt... Festival de no sé què, festival de no sé quanto, a diferents ciutats...
Massa informació.
Clar, no, i m'agradaria, doncs, pues, potser anar-me'n a una ciutat, aprofitar que hi ha un festival, visitar la ciutat, anar al festival, no? Home, és una sortida...
Ja que fa el viatge, clar.
Clar, és una sortida guapa. Sí, sí, fas cultura i música.
Ja parlaré, potser farem una secció de cultura i viatges.
Hosti, seria guai, eh?
Cultura, viatges i música.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno.
Home, podem fer una app, Jordi, que estigui tot lligat.
Bueno, això ara estàs dient en antena, igual algú troba la idea, perquè jo...
Però vols dir que ja no hi és? Ja.
No, segur que hi
és. Jo tenia una idea que era...
Ticketmaster no fa alguna cosa així?
No
o...
Ah, però jo vaig tenir una idea de que et muntava una ruta per festivals. I jo t'organitzava tot, o sigui, quins festivals, quina ciutat t'agradava, buscava els festivals,
bueno,
on dormir, això ja existeix.
Bueno, jo penso que la gent ho fa, això ja, no?
Ah, però jo volia... Que... Sí, però la meva idea era fer-ho... O sigui...
Clar, que no haguis d'anar a buscar-ho tu, no? Que hi hagi una app que ella t'organitzi la festa. No?
Ara estic tenint la idea cagada, perquè això no
per 200 euros, allotjament, entrada...
Bueno, clar que sí.
I una consumició gratis.
Bueno, de moment seguirem amb l'SIM Music.
Sí, de moment.
Gràcies, Diana, per teletransportar-nos.
Un plaer.
Fins aquí. Continuem nosaltres. Anem acabant ja l'SIM Music, no, Jordi?
Doncs sí, i avui, com us deia al començament, quan repassàvem els temes, amb un, home, una mica de tristesa. D'aquelles notícies, al costat dels obituaris, que a un no li agrada donar, però que el programa musical de tant en tant ens depara. En aquest cas, els protagonistes són Slayer, que han anunciat que a la gira d'aquest estiu serà l'última del grup. Després, Slayer... com a formació musical pionera del thrash al costat de Metallica, Megadeth, Slayer, els mateixos Metallica, Megadeth i Anthrax, van consolidar el que entenem com a thrash als 80 i començament dels 90, diuen adeu als escenaris. Ho feien en un post a Instagram que intentaré fer una traducció així directa, del post que van penjar a Instagram, crec que va ser el dimarts o dimecres, per tal de dia 10, dilluns, es publicaven un vídeo parlant de Final Tour, ja van començar a sortir els primers rumors al respecte i ja us dic, l'endemà, màxim dos dies després, el mateix grup ja anunciava que aquella seria la darrera gira, començarà el 10 de maig a San Diego, Califòrnia, i s'acabarà a Texas. Mentretant, passaran per Dallas, Charlotte, Orlando, Cleveland, etc. I, important, qui els acompanya? Qui rendirà tribut? Perquè tots entenem que no serà una gira normal. És una gira de comiat i jo diria que és un d'aquells comiats que, ei, pleguem, però és que pleguem de veritat, no diem que... Com fèiem fa un moment que dèiem.
Sí.
Que han parlat de grups que tornen. Jo diria que els Slayer la cosa ja està bastant clara. Com us deia, qui els acompanyarà? Lamb of God, Anthrax, Behemoth i Testament. Una... colla de grups que podem situar tots dins de el thrash, alguns més a prop del punk, alguns més a prop del black, com el cas de Behemoth o els Lamb of God, aquests jo diria més a prop del greencore. Anthrax, una de les bandes que mencionava abans, com dels pilars, i testament un dels secundaris de luxe en la formació i consolidació de tota l'escena thrash nord-americana. El que diu, el que van publicar Slayer per dia 10, després de fer un munt de del més brutal, agressiu, trencador, la música més trencadora mai creada, després de ser una de les quatre bandes que van definir un gènere musical gairebé en aquestes quatre soles, després de ser una de les bandes més heavy que han actuat en el llarg d'aquest planeta, després de 37 anys, de publicar 12 àlbums d'estudi, diferents discos en directe, compilacions, vídeos en directe, dos box sets, i de tocar a prop de 3.000 concerts en tots els racons del món, rebre incontables premis, 5 nominacions als Grammy, 2 premis Grammy, discos d'or i altres reconeixements, després d'haver tingut una pròpia exposició al Smithsonian Institute, un dels museus més importants dels Estats Units, després d'haver protagonitzat milers de portades, patir la pèrdua d'un germà que va fundar la banda, en una referència a Jeff Hanneman, recordem que va morir fa ja uns quants anys, després d'haver aparegut al The Tonight Show, un d'aquests late shows tan populars als Estats Units, l'època de Slayer, una de les bandes més grans de thrash metal punk, arriba al seu final. Slayer farà la darrera gira al voltant del planeta per agrair als seus fans tot el suport al llarg d'aquests anys. S'acaba, doncs, es tanca un grup, recordem els orígens, la formació original, Tom Araya, Kerry King, Jeff Hanneman, que fem referència, i Dave Lombardo, un grup que amb els seus discos, només recordaré els primers, el Hell Awaits, el South of Heaven i el Season in the Abyss, després hi van vendre més, però aquests tres, dos amb Rick Rubin a la producció, van, com ells mateixos diuen a la nota que us comentava, van solidificar, van construir, van posar les bases pel thrash nord-americà. La fama se la van portar a Metallica, les coses com siguin, i en menor mesura Megadeth, però Slayer sempre van tindre una bona colla de fans al darrere, als Estats Units i fora dels Estats Units. Perquè era allò una mica, eres de Metallica o eres de Slayer, anaves més cap al punk o més cap al rock. I amb aquest adeu es tanca una etapa, queden els discos, com deia el Manu, al començament del programa, podem continuar escoltant el Repentless, podem continuar escoltant God Hates Us All, podem continuar escoltant Hell Awaits, South of Heaven, Season of the Abyss, però es tanca, jo diria, la història d'un dels grups més importants pel thrash, la parròquia Metallica, pues, contents, no poden estar, perquè era allò de que els podies anar a veure al concert i encara podies gaudir d'un grup donant-ho tot en directe, tot i l'edat, però diuen que s'ha acabat. Hasta aquí ha arribat la història de Slayer, i Manu, si et sembla, per acabar, no he volgut caure en la tentació d'anar amb el Hell Awaits, que és el primer, o el Raining Blood, però a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció el South of Heaven, el segon disc amb la producció de Rick Rubin, els Slayer, repeteixo, és un d'aquells discos que va consolidar el gènere. Qualsevol banda d'avui en dia que faci thrash o faci rock molt dur, sens dubte té com un referent explícit o implícit al grup de Tom Araya i companyia. Que serveix això, doncs, per aquest inici de comiat, que no serà fins a que acabin la gira, per anunciar el final de Slayer.
Molt bé, Jordi. Però bueno, aquí li seguim sempre estirant els Slayer.
Sí, i
una hora o una altra sempre estirant aquí presents. Doncs amb ells marxem al South of Heaven i res més. Moltes gràcies als dos.
Un plaer, com sempre.
Un plaer estar els tres aquí, com cada setmana, i res més. Això és SIM Music. I ens tornem a trobar el dissabte que ve.
El dissabte que ve, ja us ho he dit i us ho torno a dir, menjarem bastant Grammy.
Bastant Grammy.
Repassarem què ha donat de si la gala, veurem què ha passat amb les tres grans categories, el disc, l'enregistrament i la cançó de l'any, i també ens centrarem en les categories que us vam presentar, que era la del rock, i especialment, com no, mirarem amb molta atenció i us explicarem qui s'emporta la gramola al millor productor de l'any. Però això serà la setmana vinent.
Molt bé. Gràcies, Jordi. Anant adelantant Fato, clar que sí. Gràcies, Diana, per la teletransportació. Bon cap de setmana a tots.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu.
watching my